Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Manel Manchón de Metròpoli Abierta. Molt bona tarda, Manel. Benvingut.
Bona tarda.
Ens acompanya també l'Aleix Mercader de l'Economista. Molt bona tarda, Aleix.
Bona tarda.
I l'Àlex Salmon del Periòdic de Catalunya. Molt bona tarda,
bona
Àlex.
Tarda.
Benvingut també. Recordar també que l'Àlex és l'editor d'aquest suplement de cultura que es diu Abril. Molt recomanable. Quin dia surt?
Els dissabtes.
Els dissabtes. Doncs
avui a Barcelona, mateix, la resta d'Espanya, cadascú va, fa...
Doncs, avui dissabte, si compreu el periòdic...
I Letra Global.
I Letra Global.
Letra Global.
Ah, que és també interessant, eh?
No dono...
Dic, Manel, des de la, dintre de la competència i de la distància, bueno, està, escolta, molt bé.
Dos suplements culturals a tenir en compte, Letra Global i a l'abril, la gent de Metròpoli Abierta i els companys del Periòdico de Catalunya. Tu no fas cap...
A l'Economista surt cada dia.
Surt cada dia, sense cap compliment cultural. Però amb l'economia, que és molt important,
eh? Solament economia.
Que ja és molt, no? Molt bé, doncs, aviam, anem a presentar la convidada d'aquest dissabte al Converses. És la senyora Elena Díaz. Molt bona tarda, senyora Díaz.
Molt bona tarda.
Ella, perquè no la conegui, és la portaveu del PSC al Parlament de Catalunya des d'aquesta legislatura. Una legislatura que aquesta setmana ha tingut, doncs, un tema central, per mi, crec jo, que és un nom propi, que es diu Rodalies, eh? Hi ha hagut el debat genèric de les Rodalies a Catalunya. És un tema que ocupa i preocupa molt els ciutadans, perquè portem molts anys, els que utilitzem Rodalies, patint aquestes mancances, aquestes deficiències que hi ha. Aviam, els grups parlamentaris, alguns d'ells han demanat la dimissió de la consellera Paneque. A mi m'ha sorprès l'abstenció de la gent d'Esquerra, que són el partit que va donar el suport a la investidura del senyor Salvador Illa com a president de la Generalitat. S'està escardant la majoria de la investidura, senyora Díaz, amb aquesta abstenció d'Esquerra?
Bé, precisament nosaltres el primer de tot que volem deixar molt clar és que és el màxim respecte a les decisions que prenen la resta de grups parlamentaris en coses transcendentals, com potser demanar la reprovació o el cessament d'un conseller o una consellera, no? Jo crec que Esquerra Republicana, i que a més és un grup parlamentari que fa 7 mesos estava a govern, sap precisament, és molt coneixedor de quina és la situació real del sistema de Rodalies. Saben perfectament que és un problema que no té l'inici en aquests 6 mesos que porta al capdavant la consellera Paneque. Sap que és un problema que els socialistes ens hem trobat heretat de fa molts anys. I sobretot el que nosaltres diem és que ara mateix tenim davant de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a una consellera que ha entomat amb molta valentia, amb molta determinació, el problema actual de Rodalies. Que evidentment som molt, molt conscients de que és un sistema que actualment, un sistema ferroviari, que no està a l'alçada del que es mereixen els catalans i les catalanes, però també defensem de que actualment s'estan fent totes aquelles inversions que portem anys d'endarreriment i que evidentment és una qüestió que porta moltes afectacions en el dia a dia dels ciutadans i les ciutadanes, i sabem que és les seves solucions són més en el mig i llarg termini que no en el curt, malauradament, no? Sempre ho diem, qui tingui la solució màgica per arreglar el problema de Rodalies en 2 mesos estarem encantats d'escoltar-lo, no?
Alguns diuen que amb el traspàs arreglaria tot, o no?
Bueno, les solucions màgiques no existeixen. Ja amb un traspàs, únicament el traspàs, evidentment tampoc, no? Fa falta. Nosaltres defensem el traspàs de Rodalies de competències a la Generalitat, perquè creiem que una gestió directa des de Catalunya d'una xarxa molt complexa, una xarxa que té molts quilòmetres de vies, molts usuaris, 400.000 usuaris, d'una xarxa, creiem que fer la seva gestió directament des d'aquí Catalunya ens ajudarà, però també creiem que és necessari que vingui acompanyada d'un finançament i una planificació directa del servei, perquè si no, tan sols... Fins i tot li diria que només amb un finançament no tindríem suficient. Necessitem un bon finançament, però una bona planificació. Perquè, com li deia, la xarxa de Rodalies de Catalunya és una xarxa molt complexa i que requereix, evidentment, tot el ventall d'opcions. Necessitem un traspàs, necessitem finançament, necessitem planificació per resoldre tots aquells problemes que, reitero, som molt conscients que actualment no, és un sistema que no està a l'alçada del que es mereixen els nostres ciutadans.
Com deia les clàssiques, quan larga ve el fiaix, no? Que parlem de 10, 15 anys perquè estigui tot ben, ben assentat i que tinguem unes rodalies com Déu mana o què? Mm.
Crec que de moment dates no,
a poc, no?
Podem donar. Actualment sí que hi ha un pla de Rodalies fins al 2030, 30. El pla de Rodalies 2030, que ja comença a assentar les bases d'un sistema ferroviari en condicions, però evidentment són molts factors els que hem de tenir en compte. No? Hem de tenir en compte l'execució de l'obra prevista, aquesta planificació, que es compleixi i s'assoleixi tot allò previst. Hem de tenir en consideració aspectes com el canvi climàtic. Jo vinc d'una comarca com és la meva comarca és del Maresme, que allà doncs, tenim la línia R1, la primera línia de tota Espanya, que està tocant el litoral i que ens afecta molt els temporals i estem molt directament afectats pel canvi climàtic. No? Doncs hem de veure també com ens afecta qüestions com aquestes.
No?
Creiem que s'han de tenir en consideració molts aspectes.
I aquells polítics companys seus o d'altres partits que diuen escolti, si som capaços de gestionar tan bé els ferrocarrils de la Generalitat, escolti, nosaltres amb Rodalies faríem meravelles.
Bueno,
és comparable una xarxa amb l'altra, senyora Díaz?
Creiem que...
O no té res a veure una infraestructura com Rodalies molt complexa, com deia, amb el que és ferrocarrils, que és bueno, més d'estar per casa, dic jo.
Són dues xarxes molt diferents. Primer, una per la dimensió que té el sistema de Rodalies. Els quilòmetres, com deia, els quilòmetres de via no tenen res a veure amb els quilòmetres de via de ferrocarrils. Els usuaris que fan servir cada dia el sistema de ferrocarrils no són ni minimals que fan servir. També el temps, el sistema de ferrocarrils doncs és gairebé bastant més recent que el
Rodalies.
De Rodalies. Les seves infraestructures són, diguem-ne així, molt més noves que no les de Rodalies. La inversió que requereix Rodalies tampoc no té res a veure la planificació,
el
personal...
I el tràfic que hi ha.
Estem parlant que Rodalies també circula mercaderies, a ferrocarrils no. És a dir, estem parlant de coses diferents. No comparables.
Molt bé. Doncs vinga, Manel, Àlex, Aleix, qui vulgui obrir el torn de preguntes. Endavant. Doncs, Aleix, va. Doncs, tu que és el Maresme també. I, quan ella ha parlat dels temporals del Maresme...
Bueno, és de Blanes.
Soc de Blanes. A veure si defensem cadascú el seu.
Va, però
quan compartim l'R1.
Exacte, eh? Et veus afectat per allò que ha dit ella, els temporals que de mar que us afecten. Va, som-hi.
Correcte, sí. Bona tarda, senyora
Díaz.
Jo li volia preguntar pels pressupostos. Aquesta setmana s'ha aconseguit pactar amb Esquerra un primer tram d'aquest suplement de crèdit, que anirà molt bé per la despesa corrent, per pagar nòmines de la Generalitat, però clar, més enllà de les nòmines, el terreny de les inversions necessiten uns comptes actualitzats. Jo tinc la sensació que ni Esquerra va voler ni el PSC va collar suficientment el seu soci. Donem per perduts els pressupostos d'aquest any? I si els donem per perduts, quan començaran a negociar els de l'any vinent?
Bueno, jo, si m'ho permet, jo no tinc, diguem, la competència per dir si els pressupostos estan perduts o no. Això segurament serà una afirmació o una negativa que li haurà de donar la consellera d'Economia i Finances, la consellera Romero. Sí que és veritat que pel que podem escoltar, tot i que no és una conversa que actualment estigui a l'agenda pública. No? Ara estem parlant més dels decrets de suplement de crèdit que no pas dels pressupostos. No? Evidentment, a nosaltres ens hagués agradat tenir pressupostos, començar aquest any 2025 ja amb uns pressupostos. De fet, em consta que la consellera Romero, des del moment minut zero de tenir el càrrec ja es va començar a treballar per poder assolir aquesta fita de tenir pressupostos, però malauradament no cal dir res, si ho sabeu tothom ho sap, no? Som un govern en minoria, ens falten 26 vots per aconseguir una majoria que depenem d'altres grups parlamentaris que en aquell moment doncs, no ens van donar, no van estar potser per el fet de poder assolir uns pressupostos, però creiem que el govern de la Generalitat té els mecanismes al seu abast perquè doncs, Catalunya pugui tirar endavant, el govern continuï tirant endavant i portar a terme aquells projectes que el govern està encetat en portar a terme, que serà molt més difícil perquè una negociació pressupostària doncs amb un final, diguem, positiu, no? Amb una aprovació d'uns pressupostos, doncs et permet tenir tot un any, diguem-ne així, tranquil a nivell executiu, però no tenir-los t'obliga a anar negociant decret per decret, que ja dic, nosaltres estem encantats de negociar, la política és això, hem vingut aquí a negociar i acordar coses amb la resta de grups parlamentaris, però evidentment és molt més cansat i t'obliga doncs, a negociar cada decret que vulguis portar a terme.
Però en aquest cas hi ha una part d'irresponsabilitat, diria jo, no? O sigui, sembla com si ningú volgués arribar a un acord de pressupostos. Ni el propi govern del PSC, ni la pròpia Esquerra, ni la pròpia Junts, o pactar alguna cosa amb el govern des d'Esquerra o des de Junts. Comuns està una mica... No? És una sensació de que ningú, en realitat, ja ha sortit bé deixar l'any 25 sense pressupostos.
Bueno, jo vull reiterar que al govern li agradaria, l'hagués agradat tenir pressupostos. Ell és una situació més complicada la que té...
Però això vol dir que tindria que haver pactat amb Junts, per exemple, i això no sé si li interessa al PSC pactar alguna cosa amb Junts.
O a Junts
li interessa pactar alguna cosa amb el PSC.
La consellera Romero va tenir converses amb Junts.
Sí, la consellera Romero, sí.
I, de fet, jo recordo perfectament a la sortida de les primeres converses que diria jo que la primera... si no em falla la memòria, de la primera reunió que va tenir la consellera Romero amb Junts, a la sortida d'aquella reunió, alguns mitjans estaven a la porta esperant i les declaracions que va fer en el seu moment la portaveu de Junts no donaven gaire marge a cap tipus de negociació, van sortir totalment bloquejant la continuïtat de la negociació. Evidentment jo no puc respondre per les decisions que prenen altres grups parlamentaris. Nosaltres, i a més hem estat a l'oposició en la darrera legislatura, vam estar a l'oposició i jo crec que nosaltres vam decidir en aquell moment que era oportú seure's a negociar pressupostos per intentar doncs, aconseguir alguns projectes, algunes iniciatives que nosaltres consideréssim importants, perquè entenem que és important tenir pressupostos i si pots aconseguir alguna cosa a canvi d'aprovar els pressupostos, doncs jo crec que més és el que la gent espera de nosaltres, no? A seure a parlar, seure a negociar, que cadascú doncs, trobi el seu equilibri on es troba més còmode, arribar a acords, en aquest cas per uns pressupostos que en definitiva no és que siguin positius per al govern, és que són positius per la ciutadania. Jo crec que nosaltres quan vam estar a l'oposició i en els dos darrers pressupostos vam donar recolzament, ho vam fer amb aquesta mirada cap a la ciutadania i no com a partit. I a més els diré a la resta de grups que no s'ha sortit malament. O sigui, hem passat d'estar a l'oposició a ser el grup de govern, havent pactat els dos darrers pressupostos. Vull dir, pactar, seure a parlar amb el partit de govern no et debilita com a grup que estàs a l'oposició. Nosaltres tenim l'exemple, nosaltres hem assegut a parlar amb el govern aragonès, els dos darrers pressupostos, i la ciutadania doncs, ens ha sumat més majoria. Vull dir, la ciutadania creiem que ha vist que hem mirat per ells en la negociació pressupostària, no és negatiu seure's amb el teu contrari polític, no? A negociar, nosaltres ho mirem així.
Manel.
Sí, jo li volia preguntar que precisament, clar, la falta de pressupostos no sé fins a quin punt posa en perill plans com el de vivenda, de 50.000 vivendes que va prometre el president Illa. Entenc que per tot el mandat, és veritat que estem encara menys d'un any de la presidència del senyor Illa, però com es pot portar això a terme sense pressupostos i en tot cas quin és el pla que esté més o menys previst per aconseguir, no sé si aquesta xifra, però sí un número molt, molt important que realment és el que està demanant pràcticament la majoria de població a Catalunya, no?
Sí, actualment l'habitatge, si mirem les darreres enquestes, l'habitatge és el principal problema per la ciutadania de Catalunya i m'atreveixo a dir que segurament serà el principal problema per la resta d'Espanya i segurament per la majoria de països europeus. És un problema també enllaço molt amb Rodalies, no? És un problema que segurament té la seva solució en el mig i llarg termini, no? De fet, el pla del govern dels 50.000 habitatges és en més d'una legislatura, és un pla per al, fins al 2030, no és que abarca 2025, 26, 27, fins al 2030, o sigui, hi haurà eleccions pel mig, si tornem a governar,
27.
Per tornar a, per poder dir si aquest pla s'ha pogut complir o no. No tenir pressupostos sempre doncs, ens dificulta molt més, no? Ho comentàvem abans, has d'anar a base de decret, de modificacions de crèdit, t'has de bellugar d'una altra manera. Com dic, el pla dels 50.000 habitatges és a llarg termini, el govern ja està treballant per assentar les bases d'aquest pla. Aquest any, de moment, doncs, no tenim pressupostos, però nosaltres tenim una mirada molt positiva en el 2026 per tenir pressupostos i poder continuar ja amb aquest pla de 50.000 habitatges i que doncs, entre la planificació d'aquest 2025 continuï amb uns propers pressupostos al 2025. El govern eines té per poder-ho portar endavant, el que passa que nosaltres, com li deia, tenim una mirada més positiva i de negociació amb la resta de grups perquè en el 2026 ja puguem començar a concretar coses en els seus pressupostos.
I quan parlem de mirada cap al 26 amb grups, posem-hi noms, Comuns, Esquerra, el soci d'investidura, Junts, jo no ho sé cap a on dirigeixen vostès el seu objectiu de cara a aquest 26, senyora Díaz.
Nosaltres tenim els nostres socis d'investidura, que van ser Esquerra Republicana i els Comuns.
Perquè a més, i que és estrany que en aquesta ocasió us doni l'esquena, no?
No, perquè nosaltres tenim uns acords d'investidura, per la investidura. Sí. Tot el que no sigui la investidura, som molt conscients, ho hem de negociar. Som molt conscients. L'acord que vam signar va ser per la investidura del president Illa. A partir d'aquí, tot el que anem sumant, o anirem negociant, anirem pactant i acordant. Tenim dos acords amb aquests dos grups, que a més estem fermament compromesos en assolir-los, en poder complir-los. El president sempre, des del primer moment, ho ha manifestat, que no és un únic acord, no són acords signats que es queden en un calaix, que hi ha el compromís del govern de poder-los portar a terme, evidentment, i la prioritat és assolir aquests acords, complir amb els acords, però evidentment no estem tancats a...
Una cosa és l'investidura, que és el que vostè deia, i una altra cosa
que
és...
Una investidura que ens va comportar uns compromisos, que són els dos acords, i que estem, continuem compromesos, malgrat no tenir pressupostos, malgrat el que pugui passar, continuem compromesos en portar-los a terme, i després doncs, nosaltres no estem tancats a parlar, a negociar amb Junts i ni amb la resta de grups de la cambra, a excepció, evidentment, com tothom ja hi sap, amb els dos grups de l'extrema dreta.
Uh-huh. Aleix.
El que passa és que hem entrat en una dinàmica inèdita, estranya, per la qual Junts per Catalunya negocia a Madrid o a Waterloo competències amb el govern central que hauran d'aplicar vostès sense que vostès estiguin en aquest diàleg.
Això és molt divertit.
Llavors, clar,
és difícil de ser
és conscient, però efectivament...
És que, clar,
hi ha una cosa que el president de la Generalitat ni participa tampoc.
És el que li volia preguntar. Vostès fins quin punt van a misses fetes i es troben, per exemple, competències en control fronterer, o vostès formen part d'aquestes converses per les quals es donen atribucions que fins ara tenia l'Estat en... titularitat única, no?
Jo crec que hi ha dues qüestions diferents. La primera és, no ens hem d'oblidar de que amb qui estan negociant a Madrid és amb el Partit Socialista. És a dir, i el Partit Socialista d'Espanya amb el Partit Socialista de Catalunya parlen, negocien. O sigui, no som ens dispersos, tenim molt bona comunicació amb el Partit Socialista d'Espanya, amb el president del govern, amb el president Pedro Sánchez, tenim converses, parlem, són partits diferents orgànicament, però són partits germans i evidentment hi ha converses amb el PSOE. I per altra banda, i el president ho ha dit també en reiterades ocasions, benvingudes siguin totes les competències que vulguin venir a Catalunya. Nosaltres no renunciarem a l'autogovern de Catalunya, al revés, el volem fer més ampli, el volem fer més fort. Nosaltres ens veiem amb molt capacitats de gestionar qualsevol competència que ens vulgui arribar a Catalunya, el que vulguin negociar i arribar a competències a Catalunya, estarem encantats de gestionar. Defensem l'autogovern de Catalunya i tota la seva, la seva possible ampliació.
Però es produeix una, perdó, una situació molt curiosa. O sigui, per un costat, Pedro Sánchez negocia amb Junts i molt del votant català que va votar a Illa, això de Junts no agrada en absolut. No? O sigui, és una situació estranya, sobretot pensant no tant en les properes eleccions catalanes que hi ha, sinó en les properes eleccions al Congrés, que seran dintre de 2 anys i 3 mesos, no? Uh-huh. Oi, si no és que s'avancen.
O abans, sí, clar.
Ui, ha sigut vostè, no el que ha dit, no, no s'avancen? Què vol dir, que té informació de que igual s'avancen?
No.
Ei, com està la guai?
No, però és que ràpidament ha dit, si no s'avancen.
No s'avancen perquè, evidentment, o sigui,
pot ser,
no descobreixo res de nou, de que portem anys que no s'acaben d'esgotar al 100% les legislatures.
Sí, però Pedro Sánchez ha dit que esgotarà la legislatura.
I l'esgotarà. Sí, Pedro Sánchez ho ha dit, o esgotarà.
Llavors, aquí es produeix una situació una mica estranya, que no sé el PSC com ho gestiona, això.
Bueno, és evident que la investidura del president Pedro Sánchez va comptar amb el recolzament, la negociació i l'acord amb Junts per Catalunya. Junts a Madrid, al Congrés, té un paper que aquí al Parlament doncs potser no té, no? Els socis del president Sánchez són uns i els socis del president Illa són, bueno, són els mateixos, perquè Esquerra Republicana i els Comuns també ja estan a Madrid, però la qüestió, dins d'aquesta equació, Junts no hi forma part, no? Jo crec que les negociacions sempre són molt benvingudes amb tots els grups parlamentaris que respectin els drets humans i les línies vermelles que nosaltres no ens jugem, com és l'extrema dreta, no? El president Sánchez negocia amb Junts, crec que tothom és molt conscient de que és un dels seus socis d'investidura també
preferents
allà a Madrid, i amb la qual cosa crec
però
no
que és un no és un punt feble per al president Illa?
Pel president Illa?
Sí.
Jo considero que no. Si nosaltres aquí estaríem també encantats de negociar amb Junts, la investidura no ha pogut ser, però s'acorden moltíssimes coses dia a dia amb altres grups parlamentaris aquí a Catalunya, i si Junts estigués disposat a sumar-s'hi...
Tampoc ho està aprofitant Junts, no?, aquí a Catalunya. Vull dir,
nosaltres estaríem encantats.
Com si Junts tingui un món a Madrid i després tingui un món a Catalunya, no? Amb vostès aquí, al Parlament, Junts els hi...
Junts, de moment, aquí a Catalunya no s'obre gaire a negociar res amb nosaltres. Aquí
són dues postures molt diferents. A Madrid,
potser ha agafat una estratègia aquí. Aquí a Catalunya ha agafat una estratègia que ells consideraran, jo no, ja repeteixo, jo no sóc ningú per jutjar ni
l'estratègia
que cadascú decideixi fer. No?
Però això ens porta al millor al resultat que vam conèixer el dijous, era del CEO, no? El CEO, el centre d'estudis d'opinió, sí. amb aquell marcador que donava, que consolidava una mica la majoria del senyor Illa com a president de la Generalitat, i en canvi trobava una batacada considerable de Junts en quant a intenció de vot i un ascens considerable del Vox independentista, que és Aliança Catalana. No? Vull dir, no sé, aquestes estratègies rares que té Junts, poder, no?
Sí,
quina lectura fa vostè?
Referent al CEO, sí. Nosaltres sempre som molt prudents amb totes les enquestes.
Bueno, però
les enquestes
denoten sempre una tendència, sí. Això...
Bueno, les enquestes no sempre les hem de mirar però... com una imatge en un moment determinat, sí, perquè moltes vegades passen coses puntuals que determinen molt un resultat d'una enquesta. També és veritat que moltes vegades marquen certes tendències, no? I sobretot el que et marca a vegades és, a partir d'aquí, el comportament de certs partits polítics, no? Evidentment, el CEO d'aquest dijous ens va mostrar que l'únic partit que baixa, perquè és l'únic partit que baixa, és Junts per Catalunya, en detriment de la seva baixada, uh-huh. Té per contraprestació la pujada d'Aliança Catalana, no? Això és una cosa evident. Nosaltres ens mantenim, el Partit Popular es manté, els Comuns es mantenen, la CUP, Esquerra Republicana fins i tot creix una miqueta. Aquest és el marge que ens va, és la imatge que ens va donar al CEO. Clar, Junts en aquest moment hauria de reflexionar el perquè d'aquesta baixada, però com ja li deia, això, aquesta feina els correspon a ells, arribar a conclusions i a partir d'aquí doncs, determinar si potser el paper que estan fent servir que estan prenent a Catalunya és el correcte o no. Però com deia,
i aquest ascens d'Aliança Catalana, com el valora vostè, doncs?
Bueno, nosaltres l'ascens de l'extrema dreta en cap cas és positiu, ni aquí a Catalunya, ni podria ser a Espanya, o fins i tot a Europa, Estats Units, o la resta del món, on malauradament veiem que és una tendència a l'alça, no? Ho mirem amb preocupació, perquè precisament tenen un discurs que nosaltres creiem que és el discurs de la confrontació entre ciutadans i ciutadans, entre veïns i veïnes, no? Que no aporta solucions als problemes reals i que es basa en un discurs únicament de l'odi i la crispació entre veïns, que manca la convivència, i veiem que les solucions en cap cas passen per aquí.
En tot cas, estaria esperant el PSC un canvi de Junts una vegada Puigdemont pugui venir a partir de l'estiu, tal com algunes fonts apunten, en funció del que passi amb el Tribunal Constitucional?
No sé si realment pot tenir un impacte real en la manera d'actuar que té Junts el fet de que el senyor Puigdemont estigui a Waterloo o estigui aquí a Catalunya. No sé si aquest fet pot determinar una certa actitud o una altra, no? No m'hi veig capaç de fer una avaluació en aquest sentit, perquè diguem, avui en dia, si alguna cosa importa poc és la distància, no? En aquests moments tan digitals i de comunicacions que tenim, la distància gairebé a vegades és el que menys importa, no? Però jo crec que Junts haurà d'encara estar per definir una mica la seva estratègia que vol a Catalunya. Potser ells mateixos han d'acabar de veure si continuem aquí a Catalunya, amb el bloqueig amb el govern del president Illa, o si s'obren la porta a negociar altres aspectes, altres lleis, decrets, pressupostos en un futur, no ho sabem.
Molt bé, estem escoltant com cada dissabte el programa Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb l'Àlex Salmo, l'Àlex Mercader, Manel Manchona. S'acompanya aquest dissabte la senyora Elena Díaz, que és la portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. Un Parlament que aquesta setmana per fi hem vist, abans de començar el programa aquí amb micròfons oberts, ho parlava l'Àlex i m'agafo el que ha dit ell, que per fi hem vist un debat interessant. Hem deixat de parlar de la independència, del procés i tot plegat, i s'ha parlat dels problemes que preocupen els catalans, Rodalies en aquest cas. Escolti, dona gust que el Parlament recuperi aquest interès per les coses que ens passen als catalans, no?
Sí, sí, nosaltres...
Perquè feia anys que no ho veiem, això,
No, nosaltres entenem que el Parlament ha de ser això, no? El Parlament ens ha de servir per dialogar entre grups parlamentaris, per iniciar propostes i entre tots plegats cercar les solucions que més s'adiquen a la situació real, no? I concretament en el tema de Rodalies, que ha sigut un ple monogràfic que el nostre grup parlamentari no va proposar, va ser a proposta d'Esquerra Republicana, dels Comuns i de la CUP, però que ràpidament, tot i no signar la sol·licitud de ple monogràfic, el nostre grup parlamentari s'hi va sumar i va donar recolzament a la celebració el més aviat possible, i ho vam dir des de l'inici, des de que vam ser coneixedors de que hi havia aquesta petició, que recordo que es va registrar fa... o sigui, no arriba a 2 setmanes que es va registrar i ja l'hem celebrat, perquè nosaltres des del primer moment vam donar recolzament, perquè creiem que és un problema seriós, que afecta a milers de ciutadans cada dia, que era necessari tenir aquest debat al Parlament, d'escoltar tothom i sobretot també d'intentar parlar, negociar aquells acords, les possibles solucions entre la resta de partits. El que no volíem nosaltres, sobretot, és que només es quedéssim amb el debat, que ja està bé, però que cadascú pogués donar el seu punt de vista, però sobretot el que ens interessava més és en la cerca de solucions i poder escoltar i veure, llegir les propostes, les iniciatives de tots els grups parlamentaris, i crec que en aquest sentit aquest ple monogràfic ho ha aconseguit, no? Aquesta primera fase, ara hem de començar a implementar totes aquelles mesures que així el Parlament ha decidit.
Bueno, una de les mesures que hi havia, perdoneu-me, era que això, que allargar la gratuïtat dels bons o dels abonaments de Rodalies, i jo no sé si també els de mitja distància i els de regionals, no? Crec que hi ha un principi d'acord amb els comuns, va dir el divendres la consellera Romero, amb els comuns per intentar allargar aquest abonament. a canvi de que els comuns aprovessin la, com es diu això, el suplement de crèdit.
El suplement de crèdit, sí.
Aquest llargament del segurament seria per tots o només per Rodalies, senyora Díaz?
Sí, com, jo si no vaig errada, el que s'aprova concretament en el Parlament és pel servei de Rodalies. Si ara la memòria no em falla, crec que el punt exactament diu que és per al servei de Rodalies, però evidentment, sí, tot està obert a negociació. El que sí dic, el punt concret que va sortir del monogràfic de Rodalies és la gratuïtat, que a partir del juny, no? Juliol.
Principis de juliol.
S'acaba la gratuïtat, doncs és mantenir-la, i evidentment és com va dir la consellera Romero, això és, pot ser possible si aprovem el suplement de crèdit. El segon, exacte, el de 1.800 milions d'euros, sí, no. Aquest segon suplement.
Això t'afecta o no? o tu has de mitja distància i de regional?
No, jo soc...
Blanes no, no?
És Rodalies, sí.
Rodalies. Okay. A mi no m'afecta, eh?
Sí. Jo li volia preguntar a la senyora, hem tingut una altra bona notícia aquesta setmana, és que ha plogut, i li volia preguntar, clar, jo tenia també la sensació que havia desaparegut una mica de l'urgència quotidiana, el tema de les infraestructures de l'aigua, no? Què està fent el PSC, què està fent el govern, doncs per afrontar aquest tema, i que quan deixi de ploure no tornem a tenir falta de salinització, d'infraestructures per tenir aigua.
23 dies del mes de març amb pluja.
Ho celebrem.
Alguna cosa mai vista, 60% dels embassaments de les conques internes a dalt.
Sí. Doncs miri, a més no sortim de la mateixa conselleria que de Rodalies, que és la consellera Paneque. A més, ella és molt conscient i ja quan estàvem a l'oposició, ella ho va reiterar moltes vegades, no? Els problemes de sequera, les solucions de la sequera s'han de planificar en temps de pluja, perquè quan t'arriba la sequera el problema ja el tens a sobre i no arribes tard. Llavors ara que estem en un bon moment és el moment de planificar tot allò que hem de fer per quan arribin a les situacions de sequera, perquè no ens volem enganyar. És bastant probable que tornem a tenir episodis de sequera. Estem a la nostra situació geogràfica i els experts en la matèria així ho ens indiquen. Cada vegada seran de manera més reiterada i amb més intensitat en el temps la manca de pluges, i el govern de la Generalitat, la consellera Paneque, és molt conscient de que ara, si ara estem en un bon moment, 60% de conques internes, ara és el moment de planificar el futur, perquè quan arribi el moment està preparats, i en això està la consellera Paneque, la planificació d'aquestes infraestructures que ens han de donar la solució al problema quan torni a arribar, que malauradament, com diuen els experts, tornarà a venir. Sí.
Que tenim, jo... tindrem aigua fins a... per tot aquest 2025 i una mica pel 26, Àlex?
Canvio
de tema... Estàs en el teu programa, canvia.
No, sobretot perquè vostè és la portaveu de la Comissió d'Igualtat i Feminisme. Hi ha hagut un tema durant tota aquesta setmana, un llibre que sembla que no arriba a les llibreries, ja que estem parlant abans de llibres,
llibre, sí.
El de Luis G. Martín, que és un llibre que... No, imagino que vostè no l'ha llegit, perquè
no,
ningú l'ha llegit.
No.
Jo sí, perquè ens va arribar als...
Vaig un primer llegat.
Sí, en aquest cas sí.
Tu no, Manel? No, Letra Global no ha arribat?
No, però segurament no. us va arribar a la redacció.
Sí, però encara no l'havia llegit.
En tot cas, és un llibre efectivament que parla de la violència vicària i baixa el personatge, aquest personatge, un assassí capaç de matar els seus fills per fer mal a la dona.
Sí.
El tema està molt clar, però què pensa de que aquest llibre no arribi de moment a les llibreries?
Jo d'aquest tema, miri, és que clar, sense llegir el llibre és complicat.
Sí, no, solament, no? Per això em quedo solament amb la part de que arribi o no arribi a les...
Jo he escoltat amb dues parts, no? I és molt ambigu, totalment ambigu, soc conscient, però crec que totes dues parts tenen raó, no? L'editorial, per una banda, el que t'està dient és: nosaltres no hem fet aquest llibre, no hem publicat aquest llibre amb la intenció de justificar el que va fer aquest assassí amb els seus fills, no? Nosaltres, el que l'editorial ha dit, nosaltres fem una crítica a la violència vicària, l'hem projectat d'aquesta manera, I després està l'altra banda que t'està dient no podem blanquejar un assassí que ha fet una cosa tan cruel amb els seus propis fills, no? Com li deia, sense poder llegir el llibre és molt complicat poder-me posicionar. Jo crec que les dues parts tenen raó, perquè, per exemple, és que és, no vull frivolitzar perquè és un tema molt delicat, molt complicat, i amb el qual estic totalment compromesa, que és la violència vicària. Em sembla una de les coses més horribles del món, però en aquest món han passat coses molt, molt cruels i molt dolentes, i també s'ha de poder escriure sobre això per posar-ho sobre coneixement de tothom, no? Del que no es parla a vegades sembla que no existeix, no? La qüestió és com es parla, és molt important aquest matís de definir com es, de com es parlen els temes, no? I crec que aquí està la diferència, i com li deia, no? Sense llegir el llibre és molt complicat poder posicionar-me, no? Crec que hem de poder parlar de tot, perquè, com li deia, del que no es parla no existeix, i la violència vicària existeix, malauradament, però és molt important el matís del sentiment que li posem i de com es tracten els temes.
Tu l'has llegit, no?
Sí, jo he llegit el llibre, i és cert que té un problema el llibre amb la seva concepció d'inici.
Explica ell com va matar els seus fills. Ho explica,
no, el llibre és un llibre que deixa el personatge retratat, però sí que té un problema, que és que l'autor no es va apropar a la mare.
A la mare.
I aquí sí que hi ha una carència d'un punt de vista, però encara hi ha així la llibertat d'expressió d'un material creatiu, en aquest cas creatiu narratiu, jo crec que està per sobre de tot, però
és el que diu ella, poder, no?
Que
cadascú fa la seva lectura.
No, ha dit, els dos tenen raó. Clar. Això és un plantejament sí.
Manel,
tots són motius, no? per fer aquesta, diguem-ne, crítica o defensa en el seu sentit, no? Evidentment.
Però és veritat que hi ha cert feminisme una mica radicalitzat, que hi ha molts feminismes, no hi ha un, sinó hi ha molts.
Bueno, a nosaltres ens agrada més dir que hi ha un moviment feminista, però que és molt transversal.
Bueno.
Defensem un únic feminisme, perquè la gent de feminista...
Sí, això, el que vostè pensi està molt bé. Sí, sí.
Això s'obriu un meló complicat.
De fet, el nom de la conselleria va canviar aquesta legislatura, sí. Perquè abans era Igualtat i Feminismes, i ara és Igualtat i Feminisme, perquè nosaltres considerem que feminisme hi ha un, l'agenda feminista és una...
Li tinc que buscar autores feministes que consideren que no consideren això.
És important, clar.
Quin és el feminisme per vostè, senyora Díaz? Aviam, la definició de feminisme...
El feminisme, l'única part... El feminisme l'únic que persegueix és la igualtat entre homes i dones. Ni més, ni menys. Ni més, ni menys. Persegueix la igualtat entre homes i dones. Ja està.
Però vostè, bueno, no em vull ficar perquè el tema era l'altre.
Jo sospito que estem entrant en un jardí.
Sí. Marxem del jardí.
No, perquè des d'un punt de vista estrictament legal, la publicació del llibre no té cap problema, és a dir, no hi ha un ordre judicial. Però ha estat la mateixa editorial qui ha dit igual, no és convenient, perquè donat el debat social que existeix, doncs no és convenient. I això és una decisió de l'editorial, i segurament té raó en autocensurar-se d'alguna forma, encara que
això sona molt malament,
però la protagonista
això d'autocensurar-se
perquè si no hi ha una decisió judicial que digui això no val,
ha sigut decisió de l'editorial,
és decisió de l'editorial,
sí, però per altres raons que no són exactament intel·lectuals,
exactament, que és el debat per mi polític i social que hi ha a Espanya.
Molt bé, doncs es queden 3 minuts, 4 per acabar el programa. Jo vull tornar al començament, li preguntava a l'inici per allò si escrebentava aquest bon rotllo entre Esquerra i el PSC que ve a la investidura, però en certa manera el que ha passat amb el debat de Rodalies, que ha quedat en qüestió la gestió del govern i la petició de dimissió de la consellera Paneque, és que el senyor Illa no tindrà una legislatura tranquil·la, sinó serà una legislatura de sobressalts, no?
Bueno, serà una legislatura com de qualsevol govern en minoria.
L'històric Joaquim Nadal, Dragon Khan, no? Dragon Khan,
En minoria, però manant a tota Catalunya. El poder del PSC en aquest moment...
És... A la Generalitat tenim un govern en minoria i tenim molts governs...
En minoria, en minoria, però manen en totes.
També, sí, sí, és veritat que,
la Diputació,
que
l'Ajuntament de
Barcelona. El ventall polític en la darrera dècada, sobretot, s'ha ampliat moltíssim i això ha comportat que s'ha acabat molt el bipartidisme i ara, doncs...
Governar és patir, no?
Governar...
És patir per treure els pressupostos, per treure tot
no diria, no? No diria que patir, perquè els que ens dediquem a la política no hi ha res millor que poder governar. Això, per començar. No,
no
hi ha res.
No hi ha res com tocar poder, sí. Eh?
No és tocar poder, és gestionar.
Gestionar el poder,
és gestionar,
doncs, eh?
És gestionar. Nosaltres el que vulguem és treballar per cercar solucions als problemes de la gent segons la nostra agenda i segons la nostra ideologia. No? Nosaltres creiem que les solucions són unes, altres creuen que són unes altres. No? Totalment respectable. No? Però, evidentment, tenim un govern en minoria que això ens fa... Jo sempre ho dic, ens fa aterrar a l'essència de la política, que és el negociar amb el teu, entre cometes, adversari polític, amb el teu rival polític i arribar als acords, que això és l'essència de la política. No? Els governs de majoria absoluta, per qui governa, estan molt bé, però segurament aquells governs que et fan trobar les solucions que puguin abarcar solucions més àmplies són aquells governs en minoria que t'obliguen a negociar amb el teu adversari polític i arribar a acords.
L'Àlex parlava que el PSC domina majoritàriament a Catalunya, vull dir, el govern d'Espanya és del PSOE, el govern de Catalunya del PSC, el govern de Barcelona del PSC, a cap dels tres hi ha pressupostos.
De moment no. Però bueno, veiem que malgrat no hi ha pressupostos, Barcelona va bé, Catalunya va bé i Espanya va bé, malgrat no tenir pressupostos. Les dades ens ho diuen, avui han sortit les dades de la inflació continua baixant, les dades de l'atur continuen baixant, el PIB continua creixent, som el país d'Europa que més creix, les previsions de que sigui el que continuï creixent més. No tenim pressupostos, però Barcelona, Catalunya i Espanya, les dades així ens indiquen...
I el kit aquest d'emergència l'ha comprat vostè o no?
No. Què? Jo crec que sempre...
Estem fent un gran massa del tema o què?
Bueno, jo crec que si veiem que Europa ens recomana doncs, que els ciutadans i ciutadanes tinguem a casa un kit de supervivència, si veiem que a les portes d'Europa tenim una guerra, doncs ens anem a la part més dramàtica segurament de la situació, però si continuem mirant per què ens ho demana perquè estem en emergència climàtica, molts dels països d'Europa pateixen les conseqüències del canvi climàtic i ho hem viscut a València fa pocs mesos, doncs no està malament que ens pugui recomanar, escolti, s'han de protegir tots vostès poder estar 72 hores incomunicats a casa seva, no perquè ens pugui venir una guerra,
passar
que esperem
res,
que no, però sí per una emergència, una catàstrofe natural. No?
Doncs Helena Díaz, portaveu del PSC del Parlament, moltíssimes gràcies, bona tarda, moltíssima sort.
Gràcies a vostès.
I don Remés, el Manuel Manchón, l'Àlex Salmon, l'Àlex Mercader, gràcies per acompanyar-nos un dissabte més al programa Converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra. Com sempre, des de Renostars, Gran Marina, al Water Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu.